S'incrementen un 10% els fets delictius a l'Hospitalet respecte a l'any anterior, segons les dades que ha fet públiques el Ministeri de l'Interior i que corresponen als 6 primers mesos de l'any. Unes dades que també constaten que a la ciutat es produeixen menys robatoris a domicilis i més a l'espai públic. Bona tarda. De seguida ens centrem en aquestes dades de criminalitat que ha donat a conèixer el Ministeri de l'Interior. Abans, però, fem una ullada a d'altres titulars de la jornada. Comencem. Obertes les inscripcions per la caminada a Montserrat del Club Muntanyenc de l'Hospitalet. Tindrà lloc diumenge 28 de setembre i arriben novetats.
I aquest any ho farem tot de dia. Hem decidit fer-ho així per donar més oportunitat, sobretot trobar més voluntaris, i després hem cregut que potser que era un format que potser vindria més de gust al participant.
Fins al 30 de setembre es pot visitar el Centre Cultural La Bòbila la 6a edició de digerible.com Skate Art, una mostra col·lectiva que transforma la taula de skate en un mitjà artístic. I en esports ens centrarem a l'Hospitalet Pioners, que ja ha començat la pretemporada. L'equip estrena nou tècnic, Víctor Martín, amb el qual esperen millorar els resultats obtinguts en els darrers anys.
Crec molt en el tema de que si tu fas bé les coses, doncs d'aquí al primer partit i fem bé, doncs cada dia venim als entrenos i fem les coses com les tenim pensades, els resultats doncs ens acompanyaran més o menys, però estarem a prop dels objectius.
En els 6 primers mesos de l'any, els fets delictius s'han incrementat més d'un 10% a l'Hospitalet. Són dades del Ministeri de l'Interior, on destaca com pugen els furts i robatoris amb violència i, en canvi, baixen les sustraccions a vehicles i robatoris als domicilis. Pel que fa a la ciberdelinqüència, segueix la tendència a l'alça dels darrers anys.
Els fets delictius s'han incrementat a l'Hospitalet un 10% respecte a l'any anterior, segons les dades que ha donat el Ministeri de l'Interior dels 6 primers mesos de l'any. Amb aquest augment, l'Hospitalet és la quarta ciutat de la província de Barcelona on més creixen les infraccions penals, darrere de Vilanova i la Geltrú, Pineda de Mar i Esplugues. De fet, a la majoria dels municipis, la criminalitat ha baixat. És el cas de Barcelona, Terrassa o el Prat de Llobregat. A Badalona, en canvi, el descens és mínim. Pel que fa a les dades de criminalitat a l'Hospitalet, es pot veure una evolució diferent segons el tipus de robatori. Baixen les sustraccions a vehicles o els robatoris a domicilis, però, en canvi, pugen els furts i els robatoris amb violència i intimidació. Els casos de tràfic de drogues experimenten una forta baixada de prop del 40% i els delictes contra la llibertat sexual gairebé no varien respecte a l'any anterior. La cibercriminalitat s'incrementa un 16% i continua la tendència a l'alça dels darrers anys. Ja s'apropa el miler d'infraccions a l'Hospitalet fins al juny, una xifra de ciberdelictes que dobla la que es registrava fa 3 anys a la ciutat.
I per fer front als delictes a la ciutat, els Mossos d'Esquadra han introduït noves tecnologies, com ara els drons, uns dispositius que permeten als agents vigilar que no es facin robatoris a l'interior dels vehicles que hi ha aparcats a la via pública. L'operatiu es diu Sayara i l'Hospitalet és l'única ciutat de Catalunya que es du a terme.
Des del mes d'agost, drons com aquest s'han convertit en una peça fonamental de l'operatiu Sayara. Un dispositiu dels Mossos d'Esquadra que es du a terme exclusivament a l'Hospitalet amb l'objectiu de combatre els robatoris amb força a l'interior de vehicles.
A principis de l'estiu vam detectar que teníem un increment important de robatoris amb força a l'interior de vehicle. Això ens va fer que féssim o creéssim un dispositiu que el van denominar Sayara, que és un dispositiu transversal per intentar lluitar contra aquests fets delictius, fer una prevenció en tota la sèrie de punts que mitjançant l'anàlisi delinqüencial havíem detectat per dies i per hores on teníem més fets delictius. I vam també demanar un suport a l'àrea de mitjans aeris. Mitjançant aquests dispositius, ells ens venen i ens donen un recolzament amb els drons i inclús també amb l'helicòpter.
I és que gràcies al vol silenciós dels drons i la seva mida reduïda, els Mossos obtenen una panoràmica privilegiada de manera discreta. Això els permet controlar grans àrees d'aparcament on els robatoris són més freqüents, com les zones d'estacionament de l'Hospital de Bellvitge, l'entorn del Parc de les Planes o la zona esportiva de l'Hospitalet Nord.
Evidentment, des de baix, amb les patrulles, que és un dispositiu que haig de dir que es conjunta amb la Guàrdia Urbana de l'Hospitalet, tens una visió limitada. Què ens dona una visió aèria? Doncs una, evidentment és lògic, tens un camp d'acció molt més gran en el qual pots detectar si en la zona en la qual estem fent aquesta prevenció hi ha alguna persona que està intentant doncs, fer un robatori.
De fet, durant aquestes setmanes d'operatiu s'han reduït els robatoris a l'interior de vehicles prop d'un 20%. Normalment es tracta d'objectes de petit valor, com monedes, carregadors de mòbil o ulleres que els lladres sostreuen dels cotxes per poder comprar droga.
Són gent, moltes de les quals són per problemes d'addiccions a les drogues. Ja els coneixem i si ja els detectem que per les zones que tenim ja pàrquings importants, doncs ja en fem una prevenció, els anem, els identifiquem, els escorcollem, si tenen algun tipus de tornavís, estris en els quals puguin trencar o treure els vidres.
L'operatiu Sallara ha permès als Mossos detenir dues persones infraganti. Més enllà d'aquest dispositiu, des de l'agost han realitzat un total de 54 detencions per robatoris amb força a l'interior de vehicles a la ciutat.
El diputat hospitalenc David Pérez torna a l'activitat parlamentària després de patir un infart fa més d'un any. David Pérez s'ha reincorporat aquesta setmana a la mesa del Parlament, que s'ha reunit a Coma Rugal Vendrell. L'hospitalenc, que exerceix de vicepresident segon de la mesa, va patir un infart abans d'iniciar-se el ple d'investidura de Salvador Illa el 8 d'agost del 2024. Pérez va delegar el seu vot, ja que eren necessaris tots els vots socialistes per investir a Illa com a president de la Generalitat. En aquest any de convalescència, David Pérez ha estat intervingut per un trasplantament de cor. El diputat de Vox al Parlament, Sergio Macián, ha visitat aquest dimecres el barri de la Torrassa, acompanyat del portaveu municipal del partit, Francisco González, on han denunciat una degradació creixent en dit de la zona i al mateix temps han exigit més seguretat. Durant la visita s'han referit al cas de la plaça Canalejas, on a mitjans d'agost un grup d'ocupes va agredir un veí que havia intervingut per defensar una dona que estava sent atacada. Segons Vox, el local ocupat és propietat de la Generalitat i el veïnat fa més d'un any i mig que denuncia la situació sense resposta.
Extremadamente grave que la Generalitat permita que en un edificio de titularidad pública del Incasol pues residan delincuentes tan violentos como los que acaba de exponer Francisco. En este caso, desde luego, entendemos que la Generalitat debería ayudar y proteger a las familias catalanas que tienen graves problemas para llegar a fin de mes y no tienen vivienda y, desde luego, amparar a delincuentes en edificios y locales públicos.
L'Hospitalet celebrarà demà dijous, 11 de setembre, la Diada Nacional de Catalunya, commemorant la llengua i el centenari de la ciutat. La Rambla de la Marina, on han començat els preparatius, acollirà la tradicional ofrena floral a Rafael Casanova amb la participació d'entitats, col·lectius ciutadans i representants de partits polítics. Un acte que estarà presidit per l'alcalde David Quirós i que també dedicarà un espai de record i reconeixement a Montserrat García Rius, autora del monument a Rafael Casanova. La celebració de la Diada es podrà seguir en directe a través de televisió de l'Hospitalet i pel web lelecdigital.cat a partir de les 11 del matí. El barman i empresari Javier de las Muelas ha fet avui una masterclass al CENFO adreçada a l'alumnat de les cases d'oficis i del Culinary Hub amb seu a l'Hospitalet. L'objectiu ha estat donar algunes claus de creativitat de cara al procés creatiu del còctel del centenari.
Un còctel és una copa que sempre s'aprèn entre dos. I el client li diu, i si vinc sol? Diu, si ve sol, té el barman, que estarà amb vostè.
Dos dels barmans més reconeguts de l'àmbit de la cocteleria a Catalunya, Javier de las Muelas i Manuel Tirbió, s'han trobat avui en un masterclass que el primer d'ells ha impartit al CENFO. Tots dos han parlat de la importància de la cultura del servei.
Lanzar a las chicas y chicos que están en ese proceso de formación para que valoren no solamente el cóctel, que es una parte de la gastronomía, sino sobre todo esa cultura del servicio, ¿no? El darse cuenta que tienen la oportunidad de cada servicio, en cada proyecto, de recrearse y de atender a las personas.
Que una cosa muy importante para mí, básica, es que el Javier, a més de la técnica, incorpora molt lo espiritual, la filosofía del barman, que es més important que la tècnica s'aprèn, això o altre s'ha d'anar assimilant i això ell ho ha fet molt bé sempre.
El Javier ha destacat també la figura del bar com a espai de socialització imprescindible.
Los bares sobretot i los restaurantes, però los bares sobretot son platós donde se ruedan muchas de las escenas de la vida de las personas y algunas de las escenas más importantes como son las historias de amor, ¿no? El inicio de una historia de amor suele suceder en un bar, por más aplicaciones que haya, al final la gente tiene que verse y tiene que poder abrazarse o tocarse, ¿no?
Un dels objectius d'aquesta masterclass és donar claus de cara al procés creatiu del còctel que s'està preparant al CENFO amb motiu del centenari del títol de l'Hospitalet com a ciutat.
Estan també treballant amb el concepte d'un còctel per centenari i estem treballant també una mica la idea de tot l'àmbit de la cocteleria dins del nostre restaurant d'aplicació en el qual fem un còctel aperitiu. Per tant, el fet de fer una masterclass en creativitat dins l'àmbit de la mixologia i la cocteleria per nosaltres era una oportunitat fer-ho amb un referent com és el Javier de las Muelas.
El Javier de las Muelas ha assegurat que el més important a l'hora de fer un còctel és interpretar la persona que tens davant, el client, i poder detectar el que més li agrada, a més de saber quines són les barreges adequades per fer un còctel perfecte.
La festa solidària de la campanya Posa't la gorra de l'entitat Afanoc arriba aquest diumenge aquí a l'Hospitalet i per saber-ne tots els detalls avui ens acompanya aquí al plató de l'informatiu el Narcís Serrats, que és gerent de l'Afanoc. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
L'Hospitalet fa molts anys que col·labora amb Afanoc, però per primera vegada acollirà aquesta festa solidària aquest diumenge aquí a la ciutat. Una mica què significa per l'entitat, per Afanoc, que l'Hospitalet participi en una jornada com aquesta?
Bueno, per nosaltres és espectacular. El Posa't la gorra és una de les nostres campanyes de sensibilització, per tant, en fem diverses a tot Catalunya i sí que és veritat que per nosaltres venir a l'Hospitalet és una cosa, per dir-ho d'una manera, sentimental, no? Vull dir, ens faltava el fet de poder-ho fer. L'Hospitalet porta molts anys col·laborant amb la Afanoc, porta molts anys en el fet que nosaltres quasi bé sortim d'aquí, sortim de l'Hospitalet. I sí que és veritat que ara ja portàvem uns anys fent la campanya als mercats amb la gorra, fent l'altra campanya que tenim nosaltres també de sensibilització, que és musical, que és Rock pels Xuclis, no? Conjuntament amb la Sala Salamandra i l'Ajuntament d'Hospitalet. O sigui, ja portem anys, però bueno, no havia sortit mai la manera. Doncs també amb un treballador tenim molts treballadors des de l'Ajuntament de la Casa, doncs, que també ens ajuden, i un d'ells, el Joan Ventosa, que també era de la part cultural de l'Hospitalet, doncs també ens ha animat molt a poder-ho fer. Ell ja s'ha jubilat, per tant, ens empeny més fort. I sí que és veritat que ens faltava el fet de poder estar a l'Hospitalet i poder fer una gorra aquí. Per nosaltres una campanya de sensibilització que nosaltres entenem que és molt potent. És una, no deixa de ser una festa familiar infantil, no? On intentem parlar a la ciutadania, no? Intentem explicar-li, doncs, una miqueta, doncs, que el càncer existeix i que hem de normalitzar tota aquesta situació perquè és una cosa que hi és i no la podem amagar. No?
Ara t'anava a preguntar pel que fa a la jornada aquesta, que serà als Jardins de Can Sumarro aquest diumenge, sí, al llarg del matí, una mica què és el que hi ha
correcte
preparat, que és el que la gent que bueno, s'acosti, que és el que hi trobarà.
És un lloc molt xulo, és un lloc on també hem tingut a coincidir en aquesta data i esperar una miqueta més perquè volíem fer-ho allà. Bueno, doncs, com t'he comentat, és una festa infantil familiar, verdaderament doncs, tindrem tallers, activitats, tindrem concerts musicals, tota aquesta proposta lúdica que al final el que estem intentant és oferir alguna cosa a canvi, de que les famílies aquell dia, aquella matinal, doncs, puguin venir doncs, a ajudar-nos, perquè al final, a part d'escoltar-nos, també ens ajuden amb la compra de la gorra, que serà l'entrada, o sigui, l'entrada és la gorra que tinc aquí, doncs, adquirint aquesta gorra, i els que l'hagin adquirit, per exemple, a la campanya dels mercats, doncs, tindran l'entrada també igualment al recinte, i si no la poden comprar allà, val? Pues tindrem, bueno, pues verdaderament tindrem pues, tota una presentació de dinamització d'un speaker, tallers de diferents tipologies, val? L'actuació de Rockin's Dance Studio, que és una escola de ball d'aquí, tindrem l'Andri el Rumbero amb la seva banda, que ens amenitzarà musicalment, i després tindrem un coro rociero, que és l'Enyoranzas de la Tierra, que això també ve d'una relació que tenim amb la cofradia de la Virgen de les Cabezas, d'allò que recentment aquest any ens van anomenar per un premi també d'aquí, que vam ser seleccionats, i vam dir, ostres, doncs, ja que ens heu seleccionat, doncs, estaria molt xulo que ens poguéssiu acompanyar doncs, a la Festa de la Gorra, i que és la primera que podem fer a l'Hospitalet, doncs així és. I al final serà una jornada infantil, tindrem servei de barra i restauració, i per tant, si volen doncs, algun entrepà, alguna tapa, doncs, alguna beguda, també tindrem un servei de bar muntat, val?
i tot el que recapti íntegrament doncs, va a l'entitat.
Parlaves d'aquesta gorra que tens aquí mateix, aquesta gorra solidària, que es pot adquirir a un preu de 8 euros. Cada any aquesta gorra és dissenyada per algun artista diferent doncs, al llarg del territori. Una mica explica'ns aquesta gorra, què significa aquest any i per qui ha estat creada.
Bueno, aquest any aquesta gorra doncs, vam estar parlant amb un dissenyador granadí, que és afincat a Catalunya, que es diu Assis Percales, val? I li van fer la proposta que si es podia dissenyar una gorra, com has dit, cada gorra, que cada any la gorra té un disseny diferent d'algun artista o d'alguna marca que vulgui ajudar a nosaltres. Bueno, aquest any doncs, l'Assis, que té una caracterització molt de fer aquest tipus de dissenys, d'aquest dibuix, i dibuixa diferents animals. Un dels que més dibuixa doncs, és un tigre, i ens el va focalitzar doncs, a la nostra gorra. No? I verdaderament bueno, el lema doncs, és donar-nos força no? en aquest aspecte, com pot ser un animal en aquest tipus d'animals que és el tigre, no? Doncs, que és un animal ferotge, per dir d'una manera. No? Doncs, bueno, l'efecte del missatge doncs, dona'ns força a l'hora de poder continuar acompanyant doncs, a totes aquestes famílies.
No? I ja per acabar, Narcís, perquè no tenim massa temps per més, comentaves que tot el que es recapti va destinat a l'entitat. L'entitat, un dels grans projectes que té és la Casa dels Xuclis, aquesta casa en la qual doncs, pot allotjar doncs, infants o adolescents que tenen càncer i que estan lluny de casa seva per rebre el tractament i per tenir-ho tot més a prop. Aquest projecte va néixer fa molts anys, a l'any 2011,
correcte.
I ha arribat fins a dia d'avui. Una mica com s'ha desenvolupat al llarg de tot plegat, que les famílies, els pacients també que estan allà, com viuen tot això, el fet de poder disposar d'aquest espai?
Bueno, verdaderament aquest espai és molt, molt necessari, perquè tu imagina't una família que té vingui de venir de fora de Barcelona a fer tractaments, perquè els tractaments, els hospitals punters estan aquí, tant Vall d'Hebron i Sant Joan de Déu, que la FANOC treballa dins d'ells i formem part verdaderament de ser aquest complement sanitari i social que necessiten els hospitals. La FANOC fa això, i la Casa dels Xuclers, doncs, aquestes famílies doncs, que tenen de venir de fora, tenen un lloc on estar mentre dura la malaltia, que malauradament no és curta, perquè són trajectes llargs, doncs la Casa dels Xuclis el que fa és que tinguin aquest espai per viure, però ja no només el fet que puguin estar-hi per dormir, sinó que hi ha tot un procés psicosocial que l'acompanya. No? Totes les tardes fem activitats per ells, pels pares i per les mares, pels fills i les filles, intentem desenganxar perquè tinguin aquest moment de fer-ho, rebre tota l'atenció de treball social amb les necessitats que o les prestacions que li pertoquen. I parlàvem només de Catalunya, que ara doncs, ja venen famílies de tota Espanya, no? Per tant, intentem doncs, que tinguin aquest acompanyament. La Casa dels Xuclis, doncs, quan va arrencar fa molt d'anys, doncs, hem anat millorant molt el fet de la situació de la professionalització de l'efecte. No? Ara ja tenim doncs, coordinadors de famílies per gestionar totes les situacions en què es troben. Pensa que quan arriben a Casa Xuclis a vegades no? doncs arriben en una situació complexa. Parlem de situacions, a part de l'angoixa de la malaltia, doncs, tota la situació que envolta la família, no? que a vegades doncs, estem parlant de germans, estem parlant de tiets, o estem parlant a vegades doncs, de, doncs, malauradament, doncs, que no tenen vivenda quan tornen, nosaltres també gestionem tota aquesta part. Bueno, venen situacions difícils, pensa que al final la FANOC és que ens arriben a nosaltres classe mitja-baixa, perquè venen situacions a vegades de vulnerabilitat molt fortes. No?
Llavors, sí, intentem... que per la malaltia es complica encara més per...
Aquí parlo més amb els professionals que ens la puguin acompanyar. No? Això sí que és la FANOC, és veritat que el que hem fet ha sigut professionalitzar totes aquestes persones perquè ens puguin ajudar. I al final la FANOC, doncs, com tu deies, a part de la Casa dels Xuclis, estem dins dels hospitals, per tant, estem en els debuts d'aquestes famílies, estem amb l'Estada, que és la Casa dels Xuclis, doncs estem a territori, no? Estem a Girona, Tarragona, Lleida, Barcelona, per acompanyar a la tornada. No?
Doncs, Narcís, esperem que la festa d'aquest diumenge sigui tot un èxit i que vagin a parar doncs, en projectes com que ara comentaves a la FANOC, la Casa dels Xuclis i tot el que comporta tot plegat. Moltíssimes gràcies per ser aquí nosaltres i que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos veu, que és molt important poder arribar a la ciutadania perquè ens conegui i assisteixi doncs, amb una causa solidària doncs, única a Catalunya no? i única a Espanya, com és aquest projecte que és la Casa dels Xuclis.
Doncs gràcies també a vosaltres, que vagi molt bé. I seguim a l'informatiu i parlem ara, en aquest cas, d'un cas personal, perquè després de superar una obstrucció arterial greu, el Francisco Vicente, que és veí del Prat, ha volgut agrair als professionals de l'Hospital de Bellvitge la feina que van fer per salvar-li la vida. Ho han fet d'una manera molt especial. S'ha tatuat l'hospital al braç.
El Francisco segurament és l'única persona del món que s'ha tatuat l'Hospital de Bellvitge i té un gran motiu per fer-ho. La seva història ha arribat a l'equip del centre sanitari que li va salvar la vida ara fa un any quan patia una greu obstrucció arterial. Amb 4 bypass i a punt de morir, el Francisco va acomiadar-se de la família acceptant una mort que creia inevitable.
Yo, cuando desperté me despedí de la familia. Me encontré que no era nadie. Entonces pasaron mis hijos, tengo dos hijos y la mujer, y le dije a mi mujer y a mi hijo, digo, salió fuera, que esto ya está listo. Y mi hija le digo, nena, cuida de tu madre, de tu hermano, que yo ya estoy.
Una intervenció miraculosa dels professionals de l'Hospital de Bellvitge van regalar-li una nova vida al Francisco, qui tan bon punt va despertar-se viu i conscient, va voler agrair la salvació.
Y encontré en el hospital lo mejor que me ha pasado en la vida. Gente que desde el celador hasta el médico no me dejaron en un momento. Me desperté, cuando ya subí planta, le dije a mi hija, cariño, ves y cómprale lo que quiera. Digo, cómprale los detalles que quiera. Es que me emociono, perdona.
Tranquilo,
perfecto. Y le dije, lo que haga falta, para ellos lo que quiera.
Però el Francisco va anar més enllà. Volia dur per sempre més i sobre la pell l'agraïment a tots els que van participar per salvar-li la vida. Per això va acudir a l'estudi de tatuatges Blue Claw Tattoo del Prat, on el seu amic i tatuador, Core, va fer realitat el desig.
Lo que me quedé eso, pues, asombrado porque se quería tatuar en un hospital. Entonces pensé, digo, jolín, es un tema muy importante, ¿no? Porque me contó un poco más la historia. Entonces me comprometí, digo, tengo que buscar un diseño único. Entonces me fui al hospital, como estamos aquí en el Prat, el estudio lo tengo en el Prat, 5 minutos a Bellvitge, me fui, hice una buena foto al hospital y nada, de la foto a la piel. Y eso, simplemente eso, me quedé bastante asombrado. Curioso, la verdad, divertido, me lo pasa muy bien haciéndolo.
Tot i que gràcies a les xarxes socials, a l'Hospital de Bellvitge ja s'han assabentat del tatuatge al Francisco, pròximament vol acudir a ensenyar-los en persona la peculiar història en forma de tinta que portarà per sempre.
Després de 5 anys torna la caminada a l'Hospitalet Montserrat, una jornada organitzada pel Club Muntanyenc de l'Hospitalet que tindrà lloc el diumenge 28 de setembre i que promet tornar a ser una gran festa de l'esport i la natura.
La 19a edició de la caminada a l'Hospitalet Montserrat de 55 quilòmetres ve carregada de novetats. Per primer cop es farà en diumenge i en format diurn. A més, es manté i es consolida la seva alternativa curta, la segona caminada Castellbisbal-Montserrat de 32 quilòmetres que s'uneix al recorregut principal poc després de sortir. Ambdues propostes no són competitives i transcorren per camins de muntanya amb trams de pistes forestals, corriols i desnivells diversos. Els recorreguts comptaran amb punts de control, avituallament i assistència.
I aquest any ho farem tot de dia. Hem decidit fer-ho així per donar més oportunitat, sobretot trobar més voluntaris, perquè era difícil trobar voluntaris que poguéssim o volguéssim passar la nit a la Guai. I després hem cregut que potser era un format que potser vindria més de gust al participant.
La prova és oberta a tothom i consisteix en arribar a peu fins al monestir de Montserrat en un temps limitat. Es tracta d'una travessa de resistència individual, assequible per a persones amb un mínim de preparació física i ganes de superar-se.
Esportiva, tot i que és també força lúdica, perquè al final el que vols és passar-t'ho bé, no patir gaire, tot i que en les distàncies en què estem parlant has d'estar una mica avançat a caminar i per no patir gaire, però bueno, està obert a tothom, aquell que vulgui com a mínim estar envoltat de natura i fer aquesta experiència d'arribar a Montserrat caminant.
Els participants hauran de portar el seu propi material de seguretat, menjar i líquid suficient per cobrir tot el recorregut. Es recomana disposar d'un bon fons físic per fer front a les exigències de la ruta, especialment a la caminada llarga.
La 6a edició de Digerible.com Skate Art arriba al Centre Cultural La Bòbila amb una nova mirada sobre l'art urbà i la creativitat contemporània. Aquesta mostra col·lectiva transforma una eina esportiva com és la taula d'skate en un mitjà artístic capaç de comunicar, remoure i fer reflexionar.
Les taules d'skate s'han tornat a convertir en art al Centre Cultural La Bòbila en la 6a edició de l'Skate Art. L'exposició mostra obres fetes sobre aquests instruments esportius que es converteixen en art urbà gràcies a la creativitat d'artistes com Dani H. i Teo Vázquez.
És ese poder transformador que tienen los artistas de poder cambiar en la naturaleza de los objetos. Eso es muy de Andy Warhol y muy warholiano, pero es ellos, lo que es una herramienta deportiva, lo pueden llegar a transformar en una obra de arte. Hay mucha gente que llega y dice, ¿y esta tabla de skate yo puedo utilizarla con una rueda? No, porque su naturaleza fue cambiada. Ahora ya son una obra de arte. Y todas las técnicas que están dentro de estas obras que están aquí pertenecen a las bellas artes. Teo Vázquez, aquí está en su obra, por ejemplo, que lo hace en la tabla de skate. Él hace una persona que vive en la calle y que él lo lleva a su estudio, le toma la fotografía y lo lleva a esta parte.
Una de les participants enguany és Màgia 13, qui ha mostrat la seva visió plàstica i decorativa de l'art alhora que manté una forta càrrega simbòlica.
Yo siempre en mis obras fusiono objetos que tienen, digamos, funciones muy distintas, pero bueno, a nivel formal, a nivel conceptual, encajan muy bien, sobre todo porque a través de esta fusión yo consigo pues lanzar un mensaje y hacer como cuestionar sobre algunos temas. Hago como un personaje que tiene uno de mis objetos más icónicos, que es un abanico con una navaja, así un poco para demostrar que, bueno, que nosotras estamos siempre un poco en guardia y nos apoyamos entre nosotras.
En aquesta edició de l'Skate Art també es valora el paper que té el reciclatge i la sostenibilitat en la iniciativa que es podrà veure fins al 30 de setembre.
L'Hospitalet Pioners ja inicia la pretemporada. L'equip estrena nou tècnic, Víctor Martín, amb el qual esperen millorar els resultats obtinguts en els darrers anys.
Després de la temporada passada, en la qual no es van complir els objectius, l'Hospitalet Pioners necessitava un canvi. I aquest ha arribat a la banqueta, amb la incorporació del nou principal entrenador, Víctor Martín. El jugador del club, el nou tècnic, aspira a imprimir el seu segell en aquests primers entrenaments de pretemporada per arribar de la millor forma possible a l'inici de competició oficial.
Aconseguir que els jugadors entenguin el que volem transmetre, tant com a playbook, tant com a filosofia, com a forma de fer, que ho entenguin, que ho vulguin formar-ne part, que ho comparteixin i una mica que anem tots a una, que estiguem tots junts, a la banda, a fora del camp, a dins del camp, a tot arreu. Llavors, jo crec molt en el tema de que si tu fas bé les coses doncs d'aquí al primer partit i fem bé doncs cada dia, venim als entrenos i fem les coses com les tenim pensades, els resultats doncs ens acompanyaran més o menys, però estarem a prop dels objectius.
Víctor Martín va defensar la samarreta de l'Hospitalet Pioners durant més de 10 anys. També va exercir com a entrenador de base i com a coordinador ofensiu del primer equip. Des de 2023 està involucrat al cos tècnic de l'equip austriac dels Vienanites. Ara, com ell mateix indica, torna a casa.
El record és inesborrable i de moltes vivències i diguéssim, experiències i relacions, no?, que crees. El futbol americà té una cosa molt especial. No he sabut detectar ben bé què és, si és pel tema físic de que et colpeges amb els teus companys allà fora, però formes una família especial que és diferent a altres esports que, almenys a la meva experiència, que jo he pogut jugar. Per tant, el que recordo és això, és diversió, és emoció, és viure-ho tot amb els teus amics, família.
Encara falten mesos per inici de Lliga de la Sèrie A, previst per al pròxim gener. Abans, però, l'Hospitalet Pioners disputarà els dos primers títols de la temporada, la Copa d'Espanya i la Copa Catalana.
I en la informació esportiva ho deixem aquí. Abans fem un repàs de les notícies més destacades d'aquesta jornada. S'incrementen un 10% els fets delictius a l'Hospitalet respecte a l'any anterior, segons les dades que ha fet públiques el Ministeri de l'Interior i que corresponen als 6 primers mesos de l'any. Unes dades que també constaten que a la ciutat es produeixen menys robatoris als domicilis i més a l'espai públic. Obertes les inscripcions per la caminada a Montserrat del Club Muntanyenc de l'Hospitalet. Tindrà lloc diumenge 28 de setembre i la principal novetat és que la prova es farà en horari diurn. Fins al 30 de setembre es pot visitar al Centre Cultural La Bòbila la 6a edició de Digerible.com Skate Art, una mostra col·lectiva que transforma la taula de skate en un mitjà artístic. I això és tot. Per més informació poden consultar el portal dels mitjans de comunicació, l'ElecDigital.cat. Que vagi molt bé.